Diverses desenes de caçadors de les Illes Balears es van concentrar el dimarts passat, fa dos dies, davant del Parlament Balear per mostrar el seu rebuig al Pla de Gestió Xarxa Natura 2000 d'Eivissa, que afecta la zona de Cala d'Hort, Cap Llentrisca i Porroig, amb una extensió de 3.000 hectàrees. Protesten perquè entre les mesures previstes figura la prohibició temporal de la caça d'estort, la guatja i la tòrtora en el vedat que hi ha en aquest espai protegit. De fet, argumenten que aquesta mesura és exclusivament política i que es pren sense cap base científica. De fet, han presentat al·legacions al pla de gestió no només al sector de la caça balear, sinó també al de la Federació Nacional i la Fundació Científica que les assessora. De fet, el conseller de Medi Ambient Balear, en Miquel Mir, va assegurar precisament el dimarts que la prohibició de la caça de tords, tòrtores i guatges a la costa oest d'Eivissa és temporal. Així ho va fer després d'aquesta manifestació, aquesta concentració de mig centenar de persones. Avui hem convidat aquí a l'estudi 1 de Ràdio Illa la persona que mos fa normalment de traductor, d'intèrpret de les qüestions relacionades amb la caça, en Joan Antoni Ferrer Plater, aficionat a aquesta disciplina i també doncs, al tir. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos. Aquesta mesura no afecta Formentera.
No, en principi no afecta Formentera, però com solen dir, quan ve les barbes de tu vecino a afectar, pon les tuyas a remojar. Vull dir, hay que tenir un compte. Pot crear un
precedent,
un precedent de cara, diguem, a que ens afectis a zones afectades per xarxa de Natura 2000 a l'illa de Formentera, que no són poques.
D'acord. Escolta, els caçadors de Formentera aneu algun cop a caçar a Eivissa?
Sí, de tant en quant, si ens conviden, perquè clar, són vedats com a Formentera, necessita ser soci d'aquests vedats, i no hi ha zones d'aprofitament comú, que el que vulgarment solen dir zones lliures, que són poques, però que també a vegades hem arribat a anar-hi. Vull dir, sí, ens agrada, clar, a tothom ens agrada sortir d'aquí, de Formentera, anar a Eivissa o anar més lluny, a poder practicar el nostre esport i la nostra afició.
És un impacte a la línia de flotació de la caça a les Pitiuses, en aquest cas de moment a Eivissa, perquè el tort, la guatlla, la tòrtora potser menys, ara em corregiràs, es caça molt.
A veure,
anem a parts.
Anem per parts. Estan parlant d'una polèmica que s'ha creat a l'illa d'Eivissa des de Mallorca, des del govern balear, tot i que l'illa d'Eivissa té les competències en matèria de caça, igual que ho té el Consell de Formentera, i aquesta polèmica s'ha creat a un lloc molt concret, com molt bé has dit abans, que és la zona de la costa oest, que està afectada, d'Eivissa, que està afectada per la zona, la protecció xarxa Natura 2000, i afecta, per dir-ho d'alguna forma, són unes 3.000 hectàrees, a la meitat del vedat de caça de Sant Josep, que és el vedat de caça més gran que hi ha a totes les Illes Balears.
Uau.
Estan parlant de que, a veure, es volen protegir tres espècies, que les tres són aus migratòries. És que això hi ha que parlar-ne en detall, perquè aquí s'ha parlat molt, molt aviat. I aquestes espècies són tres aus. ¿Vale? Aquestes tres espècies d'aus, dos són migratòries estivals i una és migratòria hivernant. Què vol dir? Que unes ens visiten a l'hivern i les altres ens visiten a l'estiu. Molt bé. Si ens visiten a l'hivern, vol dir que els acaçam en el que es diu temporada general de caça, que és quan sortim a caçar cada setmana, quatre dies a setmana, que són dimarts, dijous, dissabte i diumenge, dies festius de caràcter autonòmic i nacional. Molt bé. Aquestes espècies estan incloses a l'ordre de vedes. Vol dir que són susceptibles d'un aprofitament cinegètic. Vol dir que si el pla cinegètic de cada un d'aquests vedats ho permet i està inclòs, es pot aprofitar aquesta espècie. Perquè hem de diferenciar dues coses. Una cosa és la caça, o sigui, la gestió enfocada a un control d'una espècie. O sigui, tenim una sobrepoblació, com és un exemple molt clar,
el
que és el tudor,
que ataca les vinyes.
El que aquí deim colom salvatge, paloma torcaza en castellà. Idò, resulta que hi ha una sobrepoblació d'aquesta espècie i, a més, causa uns mals als cultius, als diferents cultius que hi ha aquí, a les Pitiuses, i el que és l'agricultura, tant sigui professional com a nivell personal, diguem, individual. Idò, i es controla aquesta espècie. O sigui, això té un benefici per a aquests pagesos perquè els hi evitam uns mals, una repercussió.
La comunitat en general,
val.
No?
Llavors tenim una caça que és de...
Recreativa, no?
És una caça que és una gestió que està enfocada a un aprofitament. Un aprofitament racional i sostenible. Qui pot estar més interessat que un caçador en què hi hagi torts? Jo no vull acabar en su darrer tort que hi hagi. Jo vull que hi hagi a prou tort, això és com sa llavor. Si jo agaf i cuic un camp de blat al sec i cuic aquests sacs de blat, aquest blat el molc tot i no en guard cap sac de llavor, l'any que ve que sembraré. Això és el mateix. Vull dir, estan parlant d'un aprofitament sostenible. Uh-huh. Estan parlant d'aus migratòries. Aus migratòries, què vol dir? Que aquest tort, per exemple, que és un au hivernant, ens visita... O sigui, a l'hivern, i té una migració que comença, per dir-ho d'alguna forma, des de Sibèria. Des de Sibèria arriba fins aquí. O sigui, atravessa països que són extracomunitaris, està travessant multitud de països, de regions i diferents administracions que gestionen la caça. M'entens el que vull dir? Que això és una gestió global. Quan parlem d'espècies migratòries implica una gestió global, a nivell no només estatal, sinó a nivell que impliqui tota la zona allí on resideix aquella espècie, diguem, on la podem trobar. Molt bé. Això crec que és bastant important, perquè les altres dos, que són les estivals, ni més ni menys ens visiten des d'Àfrica. Vull dir, la gualla, que jo personalment l'he trobat a Sud-àfrica, uh-huh. Vull dir, n'he fet volar a Sud-àfrica, travessa tot el continent, Sàhara, el Mediterrani, i arriba a lo que és la península, i arriba a França i molt més al nord d'Europa. Vull dir, travessa multitud de països. Uh-huh. Val, i hi ha depredadors, i un munt de diferents, direm, circumstàncies que juguen en contra seu, val? Perquè el mal de les dues migratòries estivals, que és la tórtora comú i la gualla, és la seva dependència i la seva especialització en una agricultura tradicional que ha desaparegut. Ara tenim una agricultura que és més intensiva, on s'empren tot, o sigui, una mecanització excessiva, uh-huh. S'utilitzen herbicides i insecticides sense cap control. Ara mateix, en la crisi aquesta que tenim d'Ucrània, ens estan dient que moltes zones que abans no es podien sembrar, ara sembraran, es sembra sense deixar cap tipus de marge, o sigui, es sembra 100% de sa parcel·la, o sigui, sa riquesa de sa fauna és en base al territori. Quan més varietat hi ha de territoris i menys productes d'aquestos s'utilitzen i menys màquines hi passen, hi ha més quantitat d'espècies, tant siguin cinegètiques com no siguin cinegètiques. Entonces, aquestes dues espècies s'han especialitzat de més en l'agricultura que hi havia tradicional un temps a Espanya. Per exemple, a Espanya fa 40-50 anys les perxes que es feien de tortes i gualles eren una barbaritat, vull dir, era impensable que arribéssim als punts que ara. Vull dir, hi ha hagut un declive, però dins d'aquest declive està en un moment estable.
Quan parlem de perxa...
Perxa, podríem dir quantitat de captures per jornada i caçador. Val. Idò, en aquest moment actual, el que està passant és que hi ha hagut un declive d'aquestes dues espècies per mort d'aquesta especialització i aquest canvi radical que hi ha hagut de l'agricultura a Espanya. I què passa? Que s'ha estabilitzat. S'ha estabilitzat aquesta espècie. Llavors tenim, que juga en contra, per exemple, de la gualla, de la torta, és que països com Marroc o Alger o Túnez han canviat també el seu mode d'agricultura. Estan passant una agricultura... O sigui, nosaltres tenim una idea que allò és un desert i no és un desert. Allò és unes zones verdes, hi ha uns cultius tradicionals com puguin ser d'aquí, com pugui ser la vinya, cereal i s'olivera. I què passa? Que moltes vegades aquestes espècies es queden al nord d'Àfrica i no volen atravessar el Mediterrani. Tot i que aquestes espècies tenen com un recordatori del seu cervell,
una memòria,
una memòria que els diu que han d'anar a tal lloc. A què passa? O sigui, tornen perquè realment venen aquí a criar. O sigui, tornen al seu lloc allò on van néixer. Aquests animals es guien, llegeixen, diguem, les línies magnètiques de sa terra, mm. quan elles volen. Que per cert, justament, sa gualla, sa gallinàcia més petita que Sam, i resulta que és una espècie que no està feta per volar, és una espècie que està feta per caminar, igual que sa perdiu, es faisà, totes aquestes gallinàcies estan fetes per caminar. I doncs, atravessa tota aquesta distància que he dit, atravessa la mar Mediterrània, que si toca una ploma en saigo se'n va a pico, que una de les tàctiques que tenen les gavines, en les seves pates palmit, per espitjar-les i tirar-les, que se'n vagin a tocar la mà, i quan cauen a la mà llavors els amengen, yeah. Vull dir, s'han tornat també depredadores aquestes gavines, que hi ha molts de canvis, que hi ha un canvi climàtic, hi ha uns canvis d'usos agrícoles, vull dir, tot això ens afecta. I centrant-nos un poquet més en aquesta zona de Sant Josep, perquè, clar, com vols que un pardal que ve de Sibèria entengui de línies i ens digui, mira, aquesta zona està afectada per xarxa de Natura 2000, dins el mateix terme municipal, i llavors travessam aquesta línia i estem dins el vedat de Sant Josep per una zona que sí que ens poden caçar. Vull dir, tu creus que un tord que ve de Sibèria sap això? Vull dir, jo crec que no. Llavors, les migracions, els seus migratòries, depenen de molts de factors. Per exemple, el factor climàtic és molt important. A què passa? Que hi pot haver anys de més bonança i anys de menys bonança. Però això no vol dir que aquella espècie estigui en declive, perquè ha que mirar en global, que aquest és el problema que hi ha, que només miram aquí. No, hem de mirar a nivell global. Hem de mirar l'abundància d'aquella espècie a totes les zones d'allà on la podem trobar i veure's la quantitat que hi ha d'aquella espècie. Per això, la caça s'involucra. La caça va de sempre de la mà de la ciència. És el futur. Diguem, la caça, d'alguna forma, contribueix a mantenir el medi, el paisatge, que és el nostre principal recurs turístic, recuperant molts de terrenys, sembrant-los, posant vegadors, fent una sèrie de feines per gestionar aquelles espècies, però tenen una repercussió sobre altres espècies que no són caçables i sobre altra població i sobre aquell medi, que ens aprofitem tots. Tornant a lo que de... Vaig passant d'una banda a l'altra, perquè això és un tema molt llarg i em puc estar aquí per l'hora, però passa el següent. Mira, per exemple, xarxa Natura 2000, aquí Formentera. Ningú toca sa porta i et diu, no, a partir d'avui, tu estaràs inclòs dins la xarxa Natura 2000. Això té uns processos, posició pública, un moment d'al·legacions, tal, qual, molt bé. I arriba un moment que s'instaura allí aquella protecció. Però aquí Formentera, per exemple, la Mola, Escapa, hi ha moltes zones, aquí Formentera tenim a proporció Eivissa més tant per cent de zones afectades per xarxa Natura 2000 que Eivissa, però en diferència, però de llarg. Formentera, si no recordo malament, és unes 7 vegades o això menys tamany d'Eivissa. Vull dir, en 82 quilòmetres quadrats doncs tindrem a lo millor un 40% de xarxa Natura 2000. Que curiós. Que jo estic... Mira, vull que quedi molt clar. Jo som, et diria jo, el principal... Estic a favor de protegir el territori de sobretot de les amenaces que hi pugui haver-hi, tant urbanístiques com depredació del territori, fer xalets per fer xalets i coses d'aquestes. Jo podria ser un dels majors protectors d'això i de les diferents espècies perquè m'agrada i perquè també som usuari d'aquestes espècies. Perquè, com et deia abans, mira, jo, per exemple, personalment, dec tenir més de 16 hectàrees afectades per xarxa Natura 2000 a la Mola. Aquestes 16 hectàrees no hi puc fer teòricament res. Tu te'n vas a Espeti, que allí et preveu tots els usos que puc tenir, n'hi haurà usos que són tradicionals, n'hi ha altres que no ho són tant, molt bé. I et dirà ús cinegètic, molt bé. I em dirà, per exemple, que no em puc fer ni una caseta a pescar, o sigui, no puc tirar una paletada de ciment per fer-me una caseta a pescar, però caçar sí que puc. O sigui, m'anau a llevar de les poques coses que em queden per fer en aquell terreny...
Però de moment no ho han llevat.
No, però què voldrà dir? Que hi podrà venir tot Cristo a passejar en bicicleta, a passejar en cavall, que em sembla beníssim, que em sembla molt bé. Jo som el primer que hi vaig. I m'agrada. Però deixeu-me fer alguna cosa de mon casa, també.
Escolta una cosa, quins arguments ha donat el govern balear per prohibir aquesta...
A veure, realment... Mira, aquí el tenc, que desplà aquest.
Prohibir aquesta acció de caça parcial...
Està només publicat en castellà, a la pàgina de
Skype.
De Skype. Plan de gestió de la Red Natura 2000, Costa Oest d'Eivissa. I aquí explica les zones que afecta, es Vedrà, es Vedranell, Illots de Ponent, Porroig, Cap de Llentris, Casa Talaia, Costa Oest d'Eivissa. Molt bé. Si tu te mires tots aquests llocs que diu, hi ha una sèrie de llocs que és de lògica, i a dia d'avui hi ha una protecció i no es caça, que són tots els illots aquests que marca aquí, zones costaneres, perquè tampoc es poden caçar, però llavors sí que n'hi ha unes importants que sí que estan incloses dins aquest vedat de Sant Josep i que sí que es poden caçar. Molt bé. Llavors, et diu aquí, si te mires a la pàgina 146 i 147 de tot estot xoquet, perquè afecta a multitud d'usos, que és aquí on vaig jo. Tu, per exemple, si a un carrer o aquí de vora un casc urbà te foten un trosset de terreny per fer-hi un carrer, t'inclouen dins una unitat de compensació. Però tu tens un terreny a la Mola i t'inclouen dins xarxa Natura 2000 i aquell terreny és com si tens un saldo en el banc equits i demà hi vas i resulta que és zero.
Fan un corralito, no?
És zero, perquè aquí el que determina el preu d'un terreny és les possibilitats urbanístiques. Idò, te'n vas al banc i diu no, això és zero, no tens res allí. I això és el mateix que han fet en tots els terrenys que estan incluïts dins xarxa Natura 2000 i les illes Formentera. Que jo et dic que estic d'acord amb aquest tema, justament, amb aquest tema estic d'acord. Vull dir, perquè s'ha de protegir, perquè una illeta molt petita, i si no, me la carregaríem en dos dies, que ja, bueno, sense sí. Comentaris, ho deixarem aquí, perquè deixeu-me dir un bon pal en bon rato, també. Idò, El tema, però, tornant a aquesta zona, quan vas allà on et diu activitat cinegètica, dins d'aquest pla, pues, veuràs que te parla de coses que tenen molta lògica i que estic a favor d'elles, però llavors veus d'altres, com per exemple, el punt 3 de l'apartat 5.6, actividad cinegética, pues digo, debido al estado de sus poblaciones a nivel estatal, los criterios técnicos que deberían seguir los planes y directrices de buenas prácticas cinegéticas deben incorporar la prohibición de la caza de la tórtola europea y de la codorniz, hasta que no existan datos objetivos que demuestren el buen estado de conservación de la especie. También deberán prohibir la caza del tordo, debido a su importante función diseminadora de semillas de especies tan relevantes en la isla de Ibiza como es la sabina.
Molt bé, queda molt clar. Bé. Hi ha un problema amb la quantitat de...
Aquí volia anar jo. Te vull explicar. Mira, resulta que, un exemple clar, Formentera, no hi havia hagut mai en la vida tants detractors com hi ha a dia d'avui i tan pocs terrenys llaurats com hi ha a dia d'avui. O sigui, el bosc ha guanyat terreny al camp. Si però... tu te'n vas a les fotos d'ahir,
sí, sí,
del 1956, a cada casa veuràs on era, però, un puntet blanc davant.
Però això que ha canviat els últims 5-6 anys, no?
S'han recuperat, que s'ha fet una gran feina, una gran tasca, des de lo que és la cooperativa del camp de Silla de Formentera, que on som soci, i a nivell particular, perquè el camp no només és la cooperativa, hi ha una iniciativa privada que es deixa allà raconada, que se vol apuntillar o no es vol fer ben vella, però està allà raconada. Molt bé. Hem de fer entendre jo han de fer entendre joves que el camp té un sentit. Però pues aquí no, aquí és particular que el bombin. I en canvi que l'agricultura, si tu se deixes el teu terreny, vol dir, realment, o sigui, estàs premiant el fracàs de l'iniciativa privada. Hòstia, bueno, això també en podem parlar un altre dia, però parlem de casa, parlem de casa.
En aquesta línia anava l'article d'en Joan Bonet Bufí, no?
Que n'estic totalment, quasi el 100% d'acord, vull dir, molt d'ànim, molt de pollo, que estic totalment d'acord, vull dir, això anant endavant. A veure, tornem a això d'aquí, mira, està tan mal redactat això, està tan mal redactat, mira, diu tordo, tordo mos diu tordos filomenos, molt bé. El tord són com a 5 o 6 espècies. El tord comú, el tord a la roja, el sagriva i el tord vorell. Zorzal real i zorzal xarlo. Molt bé. I llavors el tornell. Tot això s'engloba dins el grup d'aus que els hi direm tords. I aquí només m'ho s'ha pogut dir el tord dels filomenos. Molt bé. El tema de sa... El tord s'alimenta d'oestrons, de llentrisques de mata i de sabinons, entre moltes altres coses. Mm. Molt bé. I què fa? Ho digereix, una part no digereix, amolla l'excrement i dissemina, escampa aquelles llavors i fa una funció sembradora. Per això ho fan totes les altres espècies que s'alimenten de lo mateix. I tu s'ha afinat, o algú ha afinat, que aquests darrers 20 o 30 anys hi hagi menys bosc. Al contrari, el que estava dient abans, cada vegada hi ha més bosc. A zones, per exemple, com molt ben dit els companys d'Eivissa, de Sant Josep, que tenien com a reserva integral que no s'hi caçava, allà, les mateixes sabines i les mateixes mates i els mateixos ullastres. M'entén el que vull dir? Que no té cap... O sigui, el tord és una caça que es fa com un aprofitament. Com pugui ser qualsevol aprofitament tradicional que tu tinguis. O sigui, que no és un control d'una espècie, que això és, que ho he sentit que ho dèiem per allí, no. És mal que pugui fer, a veure, a certes zones de Tarragona, per exemple, es justifica cultius d'olivera, és mal que fan ses tornells i es torts. Val. Però aquí no és el cas. Aquí són mals que són assumibles. Val? Per exemple, en canvi, és mal que pugui fer estudor a certs punts, pues no és assumible. En canvi, és que pugui fer estorts, sí. I a sa torta i sa guàrdia anem parlant. Perquè mira, sa caça estival, sa torta per començar no està prohibida, està sotmesa a una moratòria. Això és important dir-ho. Llavors, i és una qüestió política, perquè mira, l'any passat el subjectiu, ho direm clarament, d'Unides Podemos era que a nivell estatal es prohibís sa caça del llop i de sa torta comú. Van ser les dues espècies que van posar damunt la taula i que sí o sí deberen agafar Pedrito i li deberen dir, mira, o això o res. Això és així de clar, val? Perquè van votar sobre aquestes espècies, o sigui, van opinar sobre sa caça o d'aquestes o control d'aquestes espècies, perquè en el cas del llop es control, comunitats autònomes que no tenen un llop ni n'han tingut mai, com pugui ser Canàries o Ceuta i Melilla. I són coses que no tenen sentit. Mm. I és que realment en saben de llops i es allunen a llops.
Al nord d'Espanya, la cornisa...
Que hi ha una zona que és més amunt del Duero i més avall del Duero, una zona que sí que es controlava i una zona on no es controlava. I s'està expandint, i això és una gran notícia, igual que el Lince. Totes, mira, en tots aquests projectes, la recuperació de Soso Pardo, la recuperació del Lince, hi participen els caçadors, no sé si ho sabeu. El primer parc nacional que va fer Espanya, Coto de Doñana, ja ho dic molt clar, van ser els caçadors. Els primers creadors de Sea Over Life van ser caçadors. Ho dic perquè tot això pareix que sa memòria a vegades ens juga males passades i ens oblidem de moltes coses. Això funciona així. Els primers interessats, perquè es conserva Picos d'Europa Rebeco, els Isard. Vull dir, veure, són coses que han d'anar per parts i s'ha de parlar molt clar. Aquí no estan qüestionant l'activitat cinegètica, estan qüestionant que a un lloc determinat de l'illa d'Eivissa es volen protegir sense cap sentit des del govern balear, sense tenir en compte els eivissencs, l'aprofitament de diverses espècies migratòries. Mira, la caça, la torta, han dit que està en una moratòria. I si es caçava, es caçava 5 o 6 dies a l'estiu, que és el que dura la mitja veda. Estan parlant que si hi havia un cupo, perquè estic més a favor de reduir el cupo, de reduir les jornades, però estan parlant de que es caçava 5 o 6 dies. Per aquests 5 o 6 dies, a part de tots els vagadors que es posen a punts d'aigua, a veuradors, dels quals s'aprofiten totes les espècies que viuen en aquell hàbitat, tant siguin cinegètiques com no, i a més se solen acompanyar de menjar, i sempre, quan es va a caçar, es guarda una distància, perquè el que diu s'ordre de bé des d'aquells punts, resulta que es deixen de posar uns punts addicionals, a més dels que solen posar i les sembres que es fan, doncs aquells punts addicionals que anaven enfocats a la caça de la torta, i d'estudor, però estudor, com que estan volant, no és tan necessari, però en canvi la torta sí, pues es deixen de posar. Es deixen de posar aquells punts d'aigua per mort d'aquesta prohibició. A veure, si caçam la torta a Eivissa 5 o 6 dies i amb un cupo de 6 tortes, el que és important és que es faci complir. Que es posin, per exemple, que això és una gran idea, uns precintes numerats, com es fan en les espècies de caça major, i tu a cada caçador cada any li dones aquell número de precintes i l'obligues a acabar la temporada de caça amb un plaç a entregar els precintes que li han sobrat i a dir, a França es fa també, per exemple, en la sega, l'aprofitament de segues, es poden caçar 30 segues per caçador i any a França. Pues tens el teu llibret, que és personal, intransferible, allà on tu poses, com un diari de caça, i poses tot el que has caçat. A més d'això, hi ha molts d'estudis que fan els caçadors, en els quals, per exemple...
No pot haver-hi picaresca amb això.
No, això sí que no té fallo. A més, va acompanyant d'unes sancions i va acompanyant d'una guarderia.
Com la pesca, no?
Just igual. Entonces, som molt més favorable de restringir que no prohibir. A veure, si tu vols involucrar a una gent que resideixen dins una zona que està declarada xarxa Natura 2000, que té una protecció especial, tu el que has de fer és involucrar aquella gent, no putejar-los i omplir-los a prohibicions. Tu els has d'involucrar, els has de dur al teu favor, que juguin al teu favor. I qui més interessat que els propis caçadors en què hi hagi aquelles espècies? Us repeteix, són els primers conservacionistes d'aquelles espècies, els caçadors. Perquè, a veure, mai de la vida voldria que no hi hagués cap tort. Llavors, això va associat també a caces tradicionals que a Eivissa no es fan, canvi Formentera, sí, és un cas curiós, que és la caça d'estorts en filats de freu, que a Mallorca es diuen filats de coll, que és una modalitat de caça que es va importar des de Mallorca, que ho va portar un mestre aquí a l'illa de Formentera i unes zones en concret, com pugui ser Escaló, i és un tipus de caça que es du fent aquí de tota la vida, que és una caça que és selectiva i no massiva, que és per això que està autoritzada, perquè està autoritzada de forma excepcional, perquè les xarxes no es poden utilitzar per caçar. Però en aquest cas sí, per el que et dic, perquè és selectiu, és un mètode totalment selectiu i no massiu.
Tu creus que aquesta mesura que s'aplicarà a Eivissa perquè teniu esperança que no s'acabi aplicant?
A veure, jo entenc, no estic al tanto en el moment que està, si és un esborrany, si està en procés d'al·legacions, crec que sí.
Vull dir,
no hi ha una aprovació, definitiva. Jo sempre crec en l'osseny de les persones, i vull pensar que arribaran a un entendiment. Com és normal, des del moment que es fonyen els drets d'aquests caçadors, en aquesta zona d'Eivissa, pues, protesten i demostren, com s'ha vist, que han anat al Parlament i han fet una manifestació en contra de que s'aprovi aquest pla de gestió d'aquesta zona. Entonces, han d'anar a tenir en compte la gent. El que et deia abans, ens han de posar, si volen protegir aquell espai, la gent era a nostre favor, no en contra. Vull dir, les coses no són ni blanques ni negres, hi ha molts tons de grisos, diguem. I hem d'arribar a un punt que sigui sostenible de cara a l'aprofitament d'aquestes espècies i que sigui favorable als interessos dels caçadors, com a normal. Estan parlant, a veure, que ahir me vaig mirar una retransmissió que hi va haver a Passatef de... Primer hi van entrevistar un bon amic meu, que és un Dominguet, a Eivissa, un gran caçador, que està ficat dins la federació, dins l'esvedat de Sant Josep, vull dir, és algú que pot parlar i que sap del que parla. I llavors, després, van fer un debat on intervenien diferents polítics. A veure, jo et dic una cosa, t'ho dic molt clar i ho repeteix cada vegada. No m'agrada que es polititzi sa caça. No hem de caure amb això d'aquí. T'explic. Un pescador... un agricultor, un ramader. Tu has vist mai algú que intenti dir que els ramaders són de Vox o els ramaders són de PSOE o els ramaders són d'Unidas Podemos? Tu has vist això? I per què ho hem de fer en sa casa? Vull dir, aquí hi ha una cosa que no m'agrada. Per exemple, aquest dia, durant sa manifestació aquesta que es va fer davant el Parlament, mira, una cosa que és molt d'agrair de valorar és que una persona sense que la cridin acudeixi a aquella manifestació per defensar sa seua illa, per defensar sa seues tradicions i usos com és el president del Consell Insular d'Eivissa. Vull dir, pens que això és d'agrair, és molt d'agrair, una visita així. Però, en canvi, hi va haver una visita d'uns membres de Vox que van allí a fer el postureu i fer-se una foto. Tant m'adona que sigui Vox, que sigui Podemos, que sigui PSOE, que sigui qui sigui. M'és igual, PP, que sigui qui sigui. M'és igual, però això és oportunisme. L'altre és valorar la teva gent i defensar la teva gent. Això és molt diferent. I crec que és d'agrair. Aquí a Formentera no ens podem queixar. En certes coses sí que ens tenen deixats. Jo, per exemple, fa 2 anys, perquè ja duim 2 anys de retras, vàrem sembrar. Només ens paguen el gasoil, eh? El gasoil és el llavor, eh? No ens paguen les hores de feina, ni les reparacions del tractor, ni res d'això, eh? Estan parlant el bàsic. El petroli i el gra, el llavor. Vàrem recuperar un munt de terres, que pot venir qualsevol a acompanyar-nos, igual que fa la cooperativa. El primer que vaig fer va ser posar-me en contacte amb la cooperativa del camp per no entrar en competència i dir, a veure, senyors, a quins terrenys no són susceptibles d'un aprofitament per part vostra? Diguem, terrenys ja que són dolents, que s'havien sembrat. No és que guanyem terreny al bosc, sinó són terrenys que s'havien en el seu moment, es treballaven i es sembraven. Idò, ens van dirigir els propietaris, perquè, com a normal, el primer que hem de comptar és amb l'autorització dels propietaris, i varen estar molt contents que els recuperàssim aquelles terres, dels quals es beneficien diferents espècies i es beneficien tots perquè milloràvem el paisatge. I resulta pues, que aquestes ajudes fa 2 anys que estan pendents de cobrar-les. I se'n paguen moltes altres, de moltes altres coses, estan parlant 2.000 i escaig d'euros, eh? No estan parlant aquí una fortuna, però ho han pagat des de la nostra butxaca i no em toca més remei que pagar la nostra butxaca. I això penso que és una deixadesa. Perquè no, moltes vegades, això sí, se'ns crida quan hem de matar els coloms...
Els cartutxos sí que us els paguen, no?
Sí, però escolta, jo no he anat a picar cap tir a les orugues. Pel control de processionari, no, m'hi has vist cap tir? No.
No,
perquè jo som... Penso que hi ha que ser coherent en aquesta vida. Penso que hi ha que ser molt coherent i el que no pot ser és que un dia que et demanc per poder autoritzar una activitat que s'havia realitzat de tota la vida a l'illa de Formentera, em diguis que no, i llavors em cridis per anar a pigar tirs de vosses cases. Això no és molt coherent. Entonces, ara m'hi veuràs a matar orugues. Vull dir, fins que no n'hi hagi casa, ja em preocuparé jo de matar-les, d'eliminar-les. I el tema de controlar els coloms, 3/4 del mateix. M'entens? A veure, són coses on, d'alguna forma, a veure, no ve ningú i et paga X i et diu vés i dispara les bosses d'orugues o vés i caça coloms. I ho fas perquè t'agrada col·laborar, t'agrada el camp, t'agrada aquesta activitat. Mira, jo, per exemple, personalment, canviarem de full. Mira, em va venir Save Bird Life per un projecte d'ajuda a l'Esbirot i em va dir... Em van venir amb un GPS, em van marcar uns punts a les penyes de la Mola i em van dir aquí, aquí i aquí has de col·locar unes gàbies trampa per capturar gats. Em van presentar totes les autoritzacions del govern balear, van presentar tot era legal, tot cada trampa d'aquelles portes seu número que i el seu sello del govern balear, tot una activitat totalment legal i controlada i financiada per aquesta entitat ornitològica. I es van capturar uns gats i es van traslladar d'aquell espai, es van treure d'aquell espai, que penso que és el més idoni perquè no és el seu lloc. I poden tenir una repercussió molt negativa sobre unes espècies úniques i irreemplaçables, com pugui ser el birot i altres espècies d'aus marines. Acabem que dir que controls d'aquestos i feines d'aquestes se'n fan manades des de diferents administracions i de diferents entitats. I hi seran sempre. I ahir, per exemple, vaig sentir una pregunta que li feien a una d'aquestes persones. I què passaria si no hi hagués caça? Molt bé. I què passaria si no hi hagués agricultura? Què passaria si no hi hagués ramaderia? Què passaria si no hi hagués pesca? Primerament, que moltes coses que ara mengem, que incluïm a la nostra dieta, no les trobaríem. I si tu prohibeixes la caça, una de les parts, una de tantes parts, perquè té moltes funcions des de socials, usos tradicionals, i el que és aprofitament de diferents espècies, o sigui, directament, igual que tu puguis anar a una carnisseria i compris un pollastre i el posis dins la paella, jo m'aniré a caçar un parell de coloms i menjaré unes petxuguetes de colom torrades, per exemple. Idò, això és una part, llavors tens la part de control d'espècies, tens una part de manteniment d'aquell entorn, vull dir, és que té moltes, moltes funcions. I pens que el que no es pot fer és, com t'he dit abans, que un espai on tu pretens que hi hagi una certa protecció no involucris a aquells veïns o, com a mínim, els consultis, parlis amb ells, dialoguis i arribis a un entendiment, perquè en un moment la gent parlant s'entén, i aconsegueixis un aprofitament racional d'aquella espècie, però no a base d'imposicions i de prohibicions.
Molt bé, hem tingut la visió dels caçadors, en aquest cas, o d'un caçador amb prou autoritat aquí a Formentera, com és en Joan Antoni Ferrer Plater. Intentarem tenir l'opinió, en aquest cas, del propi conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, ben aviat, i li preguntarem, per descomptat, si aquestes mesures també estan previstes, que s'apliquin algun dia a Formentera, si s'acaben aplicant aquesta prohibició, segons, en aquest cas, el nostre convidat, en Plater, sense sentit, política, de no caçar, de no deixar caçar durant un temps a altres extingir la caça en xarxa Natura 2000 d'aquestes tres espècies, el tord, la guatlla i la tórtora.
És molt important que quedi ben clar que la caça és una activitat sostenible i compatible totalment amb la conservació del medi ambient.
Molt bé. Escolta, Joan Antoni, enguany no duràs a Plater, se't gira feina de caràcter familiar, no vols fer feina de nit.
De coses personals, eh?
No vols fer feina de nit. Això és una illa petita, Joan Antoni, ho sap tothom.
A veure.
Escolta una cosa, acaba la segona. Un quiosc on la licitació es juga amb xifres bastant marejants. En aquest cas, em sembla recordar que eren 270.000 euros el que s'ha...
No, 170,
correcte, 30 milions de pessetes.
Sí, però si afegeixes les més despeses, passes 200.000 euros, ràpidament.
T'amoïna que aquell racó hi hagi...
M'amoïna aquell racó i tots els racons de Silla, m'amoïna tot, t'explic. A veure, allí, concretament, a veure, el quiosc que hi havia tenia unes dimensions i ja estava col·locat en calçador. En calçador què vol dir? Que havia estat, diguem, ficat dins un forat dins els marès de les penyes i d'allí va sortir i va passar a l'altra banda del camí que s'utilitza normalment de baixador per fer les diferents tasques que es fan allà a la platja, que es va crear a aquest moment, i es va passar el quiosc a l'altra banda del camí i es va poder col·locar com es va poder, però ara encara estan parlant d'un quiosc molt més gros. Així que el primer punt que jo veig, perquè va sortir de l'altra ubicació anterior per mordre que invadia una propietat privada. I ara, al ser el quiosc molt més gros, el primer problema que jo veig és d'ubicació. Antigament, el quiosc estava a baix de la platja, al cap del torrent aquest, que li diem el torrent de les barques, el torrent, no el canal de Calassona, sinó el torrentó que hi ha darrere les casetes dels pescadors, diguem, més allà davant, i estava ara aquell cap del canal. No sé si el tornaran a ficar allà ara. Em sembla que hi ha una caseta d'equipament esportiu d'aquest nàutic, vull dir, llavors hi ha dues concessions allí de maques i sombrilles, que és un poc complex, perquè una cala petiteta, i per fer-hi cabre tot això i que tingui un impacte més petit o reduït, és complicat, no ho veig clar. I llavors que no vull veure quin tipus de quiosc serà, en si, físicament, com serà aquell quiosc i com serà la seva gestió. O sigui, si tu vols cobrir gastos, els preus, a veure quins preus seran, hi ha d'haver de tot, bueno, hem de ser clars, hi ha d'haver oferta per unes butxaques i oferta per unes altres butxaques, però a Castilla havíem de tenir per anar bé una oferta variada. I aquí es caracteritzava per un ús, veus, també anem sempre el mateix, direm tradicional no, però sí que duia molts d'anys, familiar, unes empreses, què cony d'empreses, eren feines personals, a petita escala, amb un contacte directe, molt personalitzat, i clar, ara anem a un altre model, pel que estic veient, que va encarat de cara a empreses forànies. Totes poden entrar, i vull dir, això de que sigui d'aquí...
Forànies i algunes d'aquí, no?
Sí, gent... però per això et dic jo, que això de forània és molt relatiu, perquè si té residència i domicili social aquí...
aquí a Formentera,
si té
no?
domicili social aquí a Formentera, a Espanya, o on sigui, pues sí que serà d'aquí, vull dir, és que això d'aquí és molt, 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 molt relatiu. I clar, però serà el que està clar és que serà un model totalment diferent del que hi havia abans, això seguríssim. Això no fa falta ser treballar a CNI per saber-ho. Vull dir, són coses òbvies. I tot canvia, sí, però hi ha coses que interessaria, pensió, que no canvien, per no llevar-nos aquesta identitat i aquest tipus de model turístic que ens ha funcionat fins ara i ens ha caracteritzat com ara i ens ha diferenciat d'altres, no entrem dins aquest món global, cony, i seguirem per aquell camí. Molt bé, però veig que no... També jo sé que, a veure, no es pot culpar sempre l'administració, però sí que entendrà alguna part de culpa i entenc que es podrien fer les millors coses millors, segurament, ningú és perfecte, però que hauríem d'anar per aquí, senyors, que rectificar sempre és de savis.
Molt bé, Joan Antoni Ferrer Plater, moltíssimes gràcies pel teu temps i en fi, ja que t'ofereixes, et tornarem a convidar més endavant per altres qüestions. Gràcies,
moltes
molt bon dia.